Benvinguts a un altre programa de Música Essencial, un espai de Ràdio Vilafranca. El control tècnic està a càrrec de Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui està dedicat a Schoenberg, Arnold Schoenberg, compositor austríac del segle XX. Va néixer a Viena l'any 1874 i va morir a Los Angeles, Estats Units, 1951. Schoenberg és un dels compositors del segle XX més famosos, més coneguts, més influents, perquè va introduir unes innovacions molt, molt importants i molt radicals, podríem dir, en la manera de fer música. Schoenberg era de família jueva, era jueu, i de fet va emigrar als Estats Units el 1933, coincidint amb l'arribada dels nazis al poder a Alemanya. I de fet ja s'hi va quedar, ja es va quedar, es va exiliar i es va quedar a Estats Units fins a la seva mort. Es va nacionalitzar ciutadà nord-americà el 1941. I és interessant que de jove es va convertir al cristianisme, concretament a la religió luterana o protestant. I molts anys més tard, coincidint més o menys amb l'arribada del nazisme al poder, doncs és interessant que va tornar al judaïsme, com una espècie de gest, de presa de posició, oi? Davant d'aquests fets. La vida o la carrera de Schoenberg es pot dividir en tres períodes. Primer, un període romàntic, un període inicial de caràcter romàntic, on ell continua o segueix la tradició de Brahms i de Wagner, els dos grans compositors alemanys de finals del segle XIX. Després és on ell realment, podríem dir, trenca amb la tradició europea, introduint la música atonal, és a dir, la música sense tonalitat. També se l'anomena dodecafònica o serial. Què és això de la música dodecafònica o serial? És una manera de composar música on totes les notes tenen la mateixa importància. Dodecafònica vol dir 12 tons o 12 sons, que són les 12 notes. Si mirem el piano, per exemple, i contem les notes que hi ha des del do fins al següent do, però comptant només un do, i a més les tecles negres, o sigui, els sostinguts, són 12 tecles, 12 sons, 12 notes. D'aquí el nom de dodecafònic. En canvi, en la música tonal tradicional, no són iguals totes les notes, unes són més importants que altres. En el sistema de Schoenberg, totes tenen la mateixa importància. Per tant, és un canvi molt, molt radical, molt important respecte de la tradició de la música clàssica europea. I és interessant que després de tota aquesta revolució que va introduir Schoenberg a la música, doncs quan ja era més gran va tornar, molts anys més tard, va tornar en part almenys a fer música de la que podríem dir més conservadora, no? Més en l'estil tradicional, música tonal i per tant, diguéssim, deixant de banda aquestes idees revolucionàries que havia introduït ell abans. Schoenberg va tenir l'admiració i el recolzament de Mahler, el gran compositor austríac de finals del XIX, i a més de ser un compositor molt important, també va ser un professor, no? molt influent, perquè va tenir alumnes compositors molt importants, per exemple Anton Webern, Alban Berg, John Cage i també el compositor català Robert Gerhard, va ser deixeble de Schoenberg. Schoenberg i Stravinsky, ja que parlem de Schoenberg i ja que parlem de compositors importants del segle XX, doncs probablement Schoenberg i Stravinsky van ser dos dels compositors, sinó els dos compositors més importants del segle XX, que van canviar realment la música, van obrir nous camins i van influir d'una manera molt decisiva en molts compositors contemporanis. I com a cosa curiosa, que realment no té res a veure amb la música, però sí amb la, amb el caràcter de Schoenberg, Schoenberg era molt supersticiós i li feia molta por el número 13. Sembla ser que consultava astròlegs de tant en tant. Llavors resulta que l'any 1950 ell feia 76 anys i estava molt preocupat perquè si sumem 76, 7 més 6 fa 13. I aquest fet el tenia molt, molt inquiet i molt, molt preocupat i, en fi, amb molta recança, no? I és curiós que, de fet, va morir amb 76 anys, no va arribar a complir els 77, i, a més, va morir un dia 13 de 1951. I, a més, havia nascut també un dia 13. O sigui que, igual, la seva superstició tenia alguna base. Quines coses, oi? Més curioses. Molt bé, i passem ja a l'obra principal d'aquest programa, que és La nit transfigurada, Verklärte Nacht, en alemany. És una obra de joventut, tenia 25 anys, Schoenberg, quan la va escriure. És la seva primera obra important i una de les més conegudes de Schoenberg. Pertany al primer període, el període romàntic, abans de que comencés a fer la música tan vanguardista que va fer després, la música dodecafònica. És una obra lírica, expressiva, i això, que se situa perfectament al final del període romàntic que havia estat la major part del segle XIX. És molt diferent de les obres dodecafòniques, d'aquestes obres trencadores que va composar després. Nit transfigurada està inspirada en un poema del mateix nom, poema també romàntic, del poeta alemany Richard Dehmel, que era un poeta molt, molt conegut en la seva època, i es tracta d'un poema sobre un amor tràgic entre un home i una dona, un tema també molt, molt romàntic. L'obra que comentem, Nit transfigurada, veureu que té moments de molta intensitat i també altres més tranquils i relaxats. De fet, hi ha molts canvis, podríem dir, d'ambient al llarg d'aquesta obra. Escoltem, doncs, Nit transfigurada, interpretada per l'Orquestra Filharmonia, la Filharmonia Orchestra, dirigida per Giuseppe Sinopoli. era La nit transfigurada, de Schoenberg, interpretada per l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Giuseppe Sinopoli. La segona i darrera obra d'aquest programa, també de Schoenberg, és la suite per orquestra de cordes en sol major. És una obra força clàssica que evoca les suites, o que s'inspira en les suites del barroc. Schoenberg, com dèiem abans, va tornar, després de fer aquesta música tan vanguardista, va tornar a un estil més tradicional. I aquesta suite, doncs, és un exemple d'això. Escoltarem els moviments 1, 2 i 4 en T5. Escoltarem l'1, 2 i 4, que són l'obertura, l'adagio i la gavotte, interpretats per l'Orquestra de Cambra de Filadèlfia, dirigida per Dirk Brosset. Thank you.
Thank you.
hem escoltat els moviments 1, obertura 2, adagio i 4, gavot, de la suite per orquestra de cordes en sol major d'Arnold Schoenberg, interpretat per la Orquestra de Cambra de Filadèlfia sota la direcció de Dirk Brosse. I amb això acabem el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos i, com sempre diem, escolteu durant aquesta setmana molta música i ens veiem d'aquí una setmana, en què tindrem de Händel els concerts per orgue. Que vagi molt bé. A reveure.